Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La gran presència de residus voluminosos als carrers és responsabilitat dels grans proveïdors de mobles de la ciutat. Així ho ha assegurat a Ràdio Sabadell el regidor de Serveis Municipals, Lluís Perarnau. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Perarnau ha justificat així els punts foscos de la ciutat, que ha estat investigant d'ofici la síndica municipal de Greuges. Eva Bellan apunta que només s'està utilitzant el servei gratuït de l'Ajuntament per reclamar la retirada de voluminosos en un 20% dels casos i demana més responsabilitat als ciutadans.
El canvi climàtic es podria reconduir amb la tecnologia necessària.
És l'afirmació que ha fet el meteoròleg Tomàs Molina a l'aula de l'aigua de casa.
La vostra generació no n'hi ha prou amb no emetre més fum. No n'hi ha prou. Vosaltres, la vostra generació, heu d'inventar algun mètode que sigui capaç d'extreure diòxid de carboni de l'atmosfera, implementar-lo i fer-lo funcionar abans del 2050.
Molina també ha alertat que si no s'actua, d'aquí 50 anys hi haurà unes condicions climàtiques extremes. La conferència ha coincidit amb l'inici a Fira Sabadell de la Fira de la Mobilitat Sostenible i Segura, impulsada pel Gremi de Tallers, un certamen que té el cotxe elèctric com a eix temàtic.
En esports, el president del Centre d'Esports Sabadell, Esteve Calzada, confirma que van rebre l'oferta d'un grup nord-americà per comprar el paquet accionarial de Sabercat.
En resposta a un article publicat al diari Esport, ha admès que l'oferta va arribar a través de l'expresident Antoni Reguant. No obstant, en això apunta a desconèixer l'empresa Prospex Sport Solutions que menciona l'article.
Són algunes de les notícies que tractarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans però obrim pàgina de serveis. Tenim 12 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen baixes després de les davallades arran de les pluges d'ahir. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Xevi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs pel que resta d'aquesta jornada de dijous hem de continuar parlant del domini de l'ambient assolellat, tot i que cap a punts de muntanya, sobretot del nord i est del territori, apareixen algunes nuvolades que ja estan donant alguns febles ruixats. De moment creiem que aquests ruixats seran fenòmens més aviat doncs, poc importants, però que poden aparèixer, sobretot, o seran més probables cap a les comarques de Girona. De cara a demà, però, hi ha un nou canvi de temps, i és que s'acosta un sistema frontal provinent de l'interior de la península ibèrica, i això facilitarà que ja a partir del matí doncs, el cel es vagi ennuvolant, i a partir de migdia esperem les primeres precipitacions que a poc aniran escombrant d'oest a est a tot el territori. I atenció, perquè de cara al final del dia aquestes precipitacions podrien ser d'intensitat forta cap a punts del litoral i prelitoral. Tot i això, però, ho anirem confirmant en properes connexions. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, poques complicacions a aquesta hora. Només trobem problemes a la C58, 3 quilòmetres de cues a Sant Quirze en els dos sentits, 2 a Ripollet per anar cap a Manresa i 4 a Montcada per anar cap a Barcelona. I si mirem ja la ciutat comtal, trànsit molt dens, amb trams fins i tot d'aturades a la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, el regidor de Serveis Municipals ha denunciat a Ràdio Sabadell que els grans proveïdors de mobles de la ciutat són els responsables d'alguns abandonaments descontrolats. Aquesta setmana la síndica municipal de Greuges alertava que hi havia punts foscos a la ciutat i Lluís Perarnau en responsabilitza les pèssimes condicions laborals dels repartidors d'aquests grans magatzems.
Hem de parlar amb aquests grans generadors d'aquests voluminosos perquè no pot ser que ens anem trobant aquests punts negres que són motivats per aquesta qüestió, no? Un sistema que es va maximitzar el benefici, que s'explota molt aquesta peça, no? Dels que envien i recullen i al final doncs acabem perjudicant a la ciutat d'una manera flagrant.
Perarnau també ha lamentat que no es tinguin dades separades de la quantitat d'objectes voluminosos que recullen el punt blau de forma concertada o per abandonament. En canvi, sí que ha afirmat que recull un nombre inferior del volum que diu el contracte presentat per la concessionària Esmatxa. Qui sí que va aportar dades va ser la síndica municipal, Eva Bellan, calculant que només s'utilitza el servei gratuït de l'Ajuntament en un 20% dels casos. La resta són abandonats sense avisar. Per això demana més responsabilitat als ciutadans.
fem ús, per exemple, de tot el tema de recollida de voluminosos, no? Tenim un servei de recollida de voluminosos que tu truques al telèfon del punt blau i et diuen, mira, treu els mobles el dimecres a les 8 del vespre perquè passarem aquest dia a recollir-los, no? Moltes persones, jo, bueno, no sé si el coneixen, però directament no en fan ús, no?
Sobre el risc que mobles abandonats al carrer fomentin la proliferació de xinxes, com va passar l'any passat a Espronceda, Pere Arnau ha assegurat que estan preparant un dispositiu de forma preventiva per retirar-los de cara a l'estiu.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
En política, l'alcaldable de Ciutadans, Adrián Hernández, entoma com a principal repte per les eleccions del 26 de maig que la formació taronja sigui la més votada. L'objectiu principal és canviar el govern, com ha expressat en declaracions al programa Al Matí.
Un altre dels objectius que també volem sí o sí és canviar l'actual govern. Vull dir, això sí que és un repte molt important i jo crec que de necessitat de la ciutat, que és acabar amb aquest govern que en 4 anys ha continuat la paràlisi de l'últim mandat socialista. Amb la qual cosa estem en aquest moment històric que li comentava al principi, que el proper govern ha de liderar i realment tirar endavant aquesta ciutat amb moltíssims reptes que tenim. Objectiu, canviar aquest govern i, evidentment, que ho liderem nosaltres.
Hernández també destaca que Ciutadans s'erigeix com l'única opció per garantir un govern no independentista a la ciutat. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. De fet, l'alcaldable del Partit Taronja tanca la porta a negociar amb forces independentistes. El PSC es presenta com el soci més viable, malgrat que també seria possible arribar a acords puntuals amb Guanyem o els comuns. Tot plegat per portar a la pràctica elements inclosos en el programa electoral com solucionar els problemes quotidians.
Són aquests temes quotidians que això s'han de solucionar sí o sí. Sí, no pot ser un tema que constantment de reivindicació veïnal en coses tan senzilles com que els carrers estiguin nets o que hi hagi un cert manteniment.
Adrián Hernández va ser ratificat ahir com a alcaldable de Ciutadans a la ciutat i en els pròxims dies es faran públics la resta de noms de la llista. Tot i això, ja ha avançat que els actuals regidors de l'Ajuntament hi seran presents en les primeres 10 posicions. També hi haurà, segons Hernández, persones conegudes de la ciutat i algun independent.
El Partit dels Socialistes denuncia que el quadripartit està utilitzant l'Ajuntament per fer campanya electoral. Concretament, des del PSC asseguren que una de les formacions de govern està convocant reunions amb diferents entitats i col·lectius de la ciutat per explicar la gestió de l'executiu i per presentar el seu programa electoral. Un tipus d'acció que, recorden, no es pot impulsar des del 2 d'abril, com fixa l'article 50 de la llei electoral. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Davant d'aquest incompliment de la legislació, el primer secretari del PSC a la ciutat i número 2 a les llistes de la formació, Pol Gibert, alerta que demanarà a la Junta Electoral que prengui les mesures oportunes si aquesta pràctica continua.
Per això he fet com un primer avís en aquesta nota de premsa i diguem, escolta, ho sabem que esteu fent coses que no es poden fer, amb la qual cosa és el primer avís. Si seguiu així, evidentment no ens queda altre recurs que anar a la Junta Electoral.
Gibert també ha assegurat que des del grup socialista estan estudiant accions d'altres regidories o partits, com per exemple les trobades que fa la Crida amb els veïns a diversos barris de la ciutat els divendres de cada setmana.
La primera fira de la mobilitat sostenible ha obert aquest matí a Fira Sabadell. El nou certamen, centrat en el vehicle elèctric i d'entrada gratuïta, acollirà fins dijous al migdia 16 expositors i un reguitzell de ponents de primer nivell del sector del transport net. La cita té una vessant tècnica amb una trentena de xerrades de professionals i administracions i una altra de molt més popular, titulada Viu l'experiència, amb una vintena de propostes als estands i activitats experimentals per tothom. Marc Serrano, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La Fira de Mobilitat Sostenible del Vallès neix com a aparador de l'àmplia oferta existent de vehicles impulsats per energies renovables, netes i sostenibles. S'hi poden veure, tocar i fins i tot conduir cotxes, autobusos, camions, motos, bicicletes i patinets que funcionen sense fum. La fira l'organitzen plegats l'Ajuntament, Fira Sabadell i el Gremi de Tallers de Sabadell i Província. El president del Gremi, Josep Manuel López, ha explicat al programa Al Matí que no volen fer negoci, sinó fer pedagogia.
Jo sé que és un vehicle elèctric, però no he estat mai sentat dintre un vehicle elèctric conduint-lo, no? Doncs allà podran fer proves, diguéssim, en directe sobre el tema de l'exposició que n'hi haurà allà. I aquest, l'objectiu fonamental de la fira no està en fer negoci ni vendre, sinó conscienciar, diguéssim, exclusivament posar en coneixement de l'usuari les possibilitats que té dintre d'aquest sector, que hi ha molts dubtes actualment dintre el que és l'usuari final.
López ha remarcat que els tallers mecànics s'han d'adaptar al vehicle elèctric sense deixar de vetllar perquè el gruix dels cotxes actuals amb motors d'explosió contaminin el mínim possible.
El que sí, com a col·lectiu, el que hem d'intentar és que els nostres tallers estiguin preparats per tema de, diguéssim, d'afrontar, diguéssim, aquesta nova tecnologia que se surt, però evidentment sense oblidar de que els vehicles que estan corrent, i estem parlant de 17.200.000 vehicles a la resta d'Espanya, doncs que sincerament estiguin també adequats i que, diguéssim, la renovació que hi hagi d'aquest parc automobilístic es faci de manera sinuïdal i paulatina, però que de moment els que vagin conduint doncs estiguin perfectament bé per poder contaminar el menys possible.
La primera fira de mobilitat sostenible del Vallès es pot visitar de franc a Fira Sabadell fins demà passat dissabte al migdia. Se'n pot consultar el programa complet a firamobilitatsostenible.cat.
I no deixem de parlar de medi ambient perquè Tomàs Molina, meteoròleg de TV3, creu que amb la tecnologia necessària es pot reconduir el canvi climàtic que actualment està patint la Terra. Ho ha expressat en un col·loqui a l'Aula de l'Aigua emmarcat en les conferències organitzades des d'Aigües de Sabadell.
El que heu d'aprendre a fer, nosaltres i vosaltres, serà gestionar-ho i fer-ho tan bé com sigui. Però ja, insisteixo, ja hi ha la tecnologia per moltes coses i si ens hi posem, les persones són molt capaces de fer el que ens sembli.
Tot i això, el mediàtic meteoròleg ha alertat que les condicions en què ens trobarem d'aquí 50 anys seran extremes.
Molina ha explicat que les temperatures es tornaran extremes, és a dir, l'hivern farà molt més fred i a l'estiu una calor aclaparadora. Pel que fa a les precipitacions, ha dit que en un futur proper no plourà tant com ho fa actualment, però cada vegada registraran pluges molt més intenses. Tots aquests fenòmens provocaran migracions que acabaran comportant que les ciutats acolliran fins a 5 milions d'habitants.
És el pronòstic de ciutats pel 2025. Que el que es veu és que hi haurà moltes ciutats que tindran entre 5 i 10 milions de persones. És a dir, que la tendència serà a tenir ciutats cada vegada més grans, macrociutats, repartides pel món. Per tant, tindrem un món amb moltes ciutats amb dificultats per aconseguir l'aigua.
El meteoròleg ha explicat que al seu parer no s'arribaran a complir els acords de París aprovats fa 4 anys, però tampoc s'ha mostrat alarmista amb arribar a uns nivells de contaminació excessius.
La Marató de Donació de Sang de Sabadell ha aconseguit 228 donacions efectives i ha comptat amb 251 participants.
Aquesta xifra queda molt lluny de les 330 aportacions de l'edició anterior. Per aquest motiu, Arnau Maspons, dinamitzador de l'organisme, assegura que cal una reflexió.
És un resultat més baix que d'anys anteriors, però també creiem que la diversificació de campanyes a la ciutat, l'oportunitat de poder donar sang al taulí cada mes, escoles i instituts nous que sumen al projecte d'aprenentatge servei, han fet baixar aquesta participació a la Marató d'enguany.
La dada positiva de la Marató, que es va fer ahir al casal Pere IV i a la Biblioteca de Ponent, és la participació de 28 persones que donaven sang per primer cop. Aquesta tarda hi ha una nova oportunitat per donar sang a l'escola Salesians fins a les 9 de la nit.
L'escriptor sabadellenc David Vilarrós presenta a aquesta hora el seu nou llibre, Les sabates esplanades, a la llar del llibre.
L'obra explica la història de 5 amics que recorren el Sabadell del 1919 a la recerca d'un parell de sabates gastades, o més ben dit, esplanades, una paraula pròpia de la ciutat per tornar al 2019. L'autor explica el significat del terme.
D'entrada, el títol ja dius sabates esplanades. Què vol dir això d'esplanades? No? M'ho pregunta molta gent de fora de Sabadell, però m'ho pregunta molta gent de Sabadell. Esplanar unes sabates és quan veiem unes sabates noves ens fan mal als peus, no? I hem d'anar adaptant-nos-la, no? Al peu, a base de caminar. Això és esplanar, no? Per tant, les sabates esplanades són unes sabates que ja han estat adaptades a algun peu, no? Que és el que hauran de resoldre els protagonistes.
En la presentació del llibre, que serà demà, a la llar del llibre a les 7, és per un públic juvenil i també hi participarà la il·lustradora Sílvia Morilla.
La Universitat Autònoma de Barcelona acollirà entre el 8 i 10 d'abril la primera trobada científica i cultural de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània.
Es tracta d'una experiència pilot per fomentar la col·laboració entre investigadors i centres de recerca d'ambdós costats dels Pirineus. Xavier North, exdelegat del Ministeri de Cultura francès, tancarà la trobada amb una conferència sobre la francofonia. La UAP és la primera seu de l'encontre que pretén que es pugui repetir en el futur en altres universitats de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània.
I Sant Cugat mesurarà la seva eficiència energètica gràcies a un atles elaborat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
L'eina permetrà mesurar la contaminació lumínica, l'eficiència energètica dels edificis, el potencial fotovoltaic o la quantitat de vegetació del municipi. La idea és que, en base a les dades objectives recollides, les institucions en puguin prendre decisions.
Arribem al punt horari d'un quart de vuit. És moment de parlar de cultura i de música perquè Andrea Motis presenta disc i espectacle a la Cava Urpí.
Cuando bater no coração, quatro pancadas e depois um bicho, pode beber, não falha não, é tentação de ser muito feliz. Quando bater no coração...
La trompetista barcelonina mostrarà el seu últim treball, Do Outro Lado do Azul, un disc en què ha explotat els sons del Brasil amb composicions pròpies i de grans noms del país carioca com João Gilberto, Gal Costa o Beth Carvalho. Demà al vespre presenta aquest treball a la Cava Urbí en un doble concert amb les entrades ja exaurides.
Exacte, el que va ser una idea del Festival de Jazz de Barcelona s'ha convertit en el segon treball en solitari d'Andrea Motis. El disc Do Outro Lado do Azul ens trasllada als ritmes brasilers de la mà de músics com Sergio Krakowski, al pandeiro, Fernando del Papa, al cavaquinho i Mateu Teteu Quilemón a la guitarra de set cordes. De fet, el mateix Krakowski va ser qui va assessorar Motis en aquest treball que ha deixat de banda la trompeta. Són declaracions al magazín Al Matí.
Sergio Krakowski, al pandeiro, em va assessorar molt, no, a l'hora de moltes coses de la música brasileña, i entre elles em va recomanar algunes persones que escriuen molt bones lletres, que al final, per això, no ho vam poder fer, i va ser ell mateix qui em va posar la lletra de molts temes. Llavors ara tenim moltes composicions fetes entre les dues, no? Sergio Krakowski i meves. I sí, i la veritat és que d'altres les heu de treballar, no? Perquè jo tampoc parlo portuguès.
Demà la Jazz i Barcelonina actua a la Cava Urbí amb totes les entrades venudes i el seu quintet habitual, liderat per Joan Chamorro i Ignasi Terraza. Ella mateixa ha desvelat que la sala té un encant especial i que qui tingui entrada podrà escoltar algunes de les peces del seu nou disc.
Serà màgic també perquè ja com et deia, estem just abans de la prèvia de la presentació del disc i estem amb tot aquest repertori assajant i amb tot aquest repertori sobre la taula ja amb moltes ganes de dur-lo a terme i ja veureu que hi haurà passarà moltes coses.
Si algú es queda amb ganes de sentir com sona el disc, serà dissabte al Festival d'Estrenes quan Motis estrenarà amb la banda al complet.
Carme, soc gitana, visc a Sabadell i actualment estic treballant. Sabies que l'any 1971 es va instaurar la bandera gitana? Sí, va ser el primer congrés romaní celebrat a Londres el 8 d'abril. A la bandera, el blau representa el cel, el verd representa la terra i al mig una roda vermella representa el desig de llibertat més enllà de les fronteres. En aquell congrés també es va declarar el 8 d'abril com a Dia Internacional del Poble Gitano i es va establir l'himne oficial del poble gitano, el Gelem Gelem, que en romanó significa vaig caminar. A Sabadell celebra amb nosaltres el Dia Internacional del Poble Gitano.
Aquest divendres a partir de les 11 del matí i des de la plaça 1 de maig de Can Puiganer, no et perdis el programa especial del matí de Ràdio Sabadell. A xavalé.
Heu trucat a Ràdio Sabadell. Heu trucat a Salsitxes Paradís. Si desitja posar publicitat, polsi 1. Si vols parlar amb els seus locutors, polsi 2. Si desitja comprar fato del més fresc, polsi
2.
Ha escollit 2. Parlar amb els locutors. Si desitja demanar el telèfon dels locutors, polsi 1. Si desitja convidar els locutors a una cervesa, polsi 2. Si desitja insultar els locutors, polsi
1.
Ha triat parlar amb els locutors. Si desitja parlar amb els locutors en català, polsi 1. Si desitja parlar en castellà, polsi...
No pot ser tan difícil. Siri, quan fan els Salsitxes Paradís?
Els Salsitxes Paradís s'emet el divendres a les 9 de la nit amb un especial Brexit. El segon serà el dilluns de Pasqua a les 9 i tractaran els Soul Saints. A Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat general. Comencem parlant del Parlament, que reclama al president Quim Torra que se sotmeti a una qüestió de confiança o que convoqui eleccions.
El punt de la moció socialista que li reclama s'ha aprovat amb els vots també de Ciutadans, Comuns i Populars. Junts i Esquerra hi han votat en contra, mentre que els quatre diputats de la CUP no han participat de la votació, tot i estar a l'hemicicle.
En successos, detenen un home a Madrid per la mort de la seva dona malalta terminal després de donar-li una substància letal.
El detingut passarà demà divendres al matí a disposició judicial acusat d'un delicte d'homicidi. L'arrestat va manifestar que havia subministrat una substància per provocar la mort a la seva dona, perquè ella es trobava en fase terminal. La dona estava malalta d'esclerosi múltiple des dels 32 anys i el seu marit va voler ajudar-la a morir perquè ella ho volia.
L'alcalde de Miravet dimiteix després de ser detingut per violència masclista.
Antoni Borrell ha presentat al matí la renúncia com a alcalde i regidor del municipi de la Ribera d'Ebre. Ha dimitit, diu, per poder defensar-se lliurement i per desvincular el poble dels càrrecs que se li imputen. Antoni Borrell era alcalde del municipi des del 2003, encapçalant la llista d'Entesa per Miravet Acord Municipal, vinculada a Esquerra, formació que ahir va demanar-li que deixés el càrrec.
I la Guàrdia Urbana de Barcelona difon una nova foto del ciclista acusat d'atropellar una dona i un nadó.
El cos policial ha difós a través de les xarxes socials una nova imatge del ciclista que presumptament va atropellar una dona i un nadó i va fugir del lloc dels fets sense ajudar-los. Els cossos de seguretat busquen l'individu des que van tenir lloc els fets dissabte a l'Avinguda Diagonal. Dona i nadó van caure a terra i el petit va sofrir un traumatisme cranial amb pronòstic greu, del qual, però, evoluciona favorablement.
I ara els esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El president del Centre d'Esport Sabadell, Esteve Calzada, ha emès un comunicat confirmant que va rebre una oferta d'un grup nord-americà a través de l'expresident Antoni Reguant. Ho ha fet en resposta a la informació publicada avui al diari Esport.
Calzada ha revelat que van rebre aquesta oferta el 22 de març per fer-se amb el paquet accionarial de Sabercat a través de Reguant i que exigia acceptació en 5 dies, fent efectiva la seva sortida del club. Calzada també ha assegurat no saber res de l'empresa Prospects Sport Solutions, que es menciona a l'article, i no farà més declaracions públiques sobre possibles ofertes fins a final de temporada.
Tot plegat en una setmana molt moguda, a només 3 dies que Antonio Hidalgo, el nou entrenador del primer equip, debuti aquest diumenge al camp del Badalona.
Hidalgo ha viscut avui el segon dia com a entrenador del centre d'esports. El nou inquilí de la banqueta arlequinada va aterrar la ciutat ahir al migdia per ser presentat a la tarda. En una entrevista a Ràdio Sabadell, Hidalgo, malgrat la poca experiència com a tècnic, ha assegurat estar preparat per afrontar les 7 últimes jornades de competició per intentar treure l'equip del descens.
El meu camí de veritat com a entrenador de preparar entrenaments, de preparar partits, ara ja veig un partit i no ho veus com abans, no? Ara estàs analitzant d'on salta aquell contrari, quin espai podem atacar. Des que vaig arribar ja amb l'Imanol Lidia, que amb l'Andoni Iraola aquest any, que vam arribar a fase de grup d'Europa, que va ser una experiència molt, molt bonica, vas agafant coses i es van juntant per fer luego, després el que sortirà com a entrenador, no?
Per altra banda, el club segueix pentinant el mercat de fitxatges per cobrir la darrera fitxa lliure, però l'arribada d'Antonio Hidalgo obre nous escenaris. El centre d'esports segueix tenint sobre la taula l'opció de Carlos Cravioto per reforçar la porteria, però els terminis després de la retirada de l'Ontinyent es van endarrerint.
I no només el primer equip masculí ha patit un relleu a la banqueta aquesta setmana. El sènior femení del centre d'esports també tindrà nou entrenador aquest cap de setmana, després que Àngel Codina anunciés ahir la seva sortida del club.
Cudi i el seu segon, Raúl Rodríguez, abandonen la nova Creu Alta un cop al Sabadell va assolir la permanència amb l'empat la darrera jornada al camp del Manlleu. El tècnic sabadellenc explica així els motius de la seva marxa.
La decisió feia setmanes que em rondava pel cap perquè em notava molt saturat mentalment, notava molt, molt fatigat, sentia o tenia la sensació de que no estava a l'alçada, de que l'equip necessitava o la categoria exigia, però bueno, sabíem que el nostre objectiu pel qual el club ens havia contractat era aconseguir la permanència quan abans i el diumenge quan vam empatar 2 contra el Manlleu i vam assolir aquest objectiu que ens havíem marcat nosaltres com a professionals, doncs vaig decidir que potser era el millor moment.
Codina va arribar fa poc més d'un any per salvar un Sabadell femení que estava en una situació compromesa, aconseguint-ho de forma agònica contra el Vilafranca. El club va anunciar que Ramon González, Òscar Jansana i César Zayas s'ocuparien de portar l'equip a partir d'ara. González ha passat aquest migdia per l'Hotel Suís.
La idea que tenim és aquesta, fer una bona base de futbol femení, des de la més petitona fins a la més gran, i nutrir-nos d'això, el primer equip, de nenes de la casa. Que millor que elles que sentin els colors i lluitem per l'escut.
El nou cos tècnic s'estrenarà aquest dissabte a les 8 del vespre al camp del Sant Cugat.
A El bàsquet Pia afronta 4 finals per intentar mantenir la categoria. La primera d'elles serà aquest diumenge al carrer Garcilaso amb la visita del Sitges, 6è classificat a la Copa Catalunya, però amb només un triomf més que els escolapis.
La Pia ocupa la 9a plaça, una per sobre de la promoció de permanència, però sense cap marge de victòries. Jordi Gorina, base de l'equip, demana centrar-se en el partit contra els Sitges i deixar de moment de banda altres aspectes.
El partit crucial és el següent de cada setmana. No n'hi ha cap que sigui més important que l'altre. Sí que és veritat que guanyar Sitges ens donaria molt perquè el ficaríem en el merder, diguéssim, i el nostre veraix contra Sitges i contra Reus és molt favorable. I, per tant, com més puguem ficar-los en el merder, millor, perquè ens sortirem guanyant. Però, al final, lo important és sumar victòries, no tant pensar en els averaixos, que això ja arribarà fins a la penúltima i l'última jornada.
El bàsquet Pia es va imposar en el duel de la primera volta per 24 punts de diferència, així que encara que Gorina no vulgui fixar-se en l'abraix, els de Jaume Prat tenen un gran avantatge. Els escolapis buscaran contra els Sitges retrobar-se amb el triomf després de la derrota la setmana passada contra el Ripollet el diumenge a les 6 de la tarda.
I un graó per sota, primera catalana, aquest cap de setmana hi ha doble derbi local, tant en categoria masculina com en femenina.
A la primera masculina, tant Natació Sabadell com Sant Nicolau arriben en una situació molt similar a la classificació. El club té un balanç de 10 victòries, 12 derrotes, mentre que els grana tenen 9 victòries i 12 derrotes. Els d'Andreu Cervera es posen avui al dia a Collblanc en un duel que el tècnic creu que els beneficiarà de cara al derbi.
Farà menys hores que haurem competit que altres equips, inclús mateix un club, i si nosaltres tinguéssim, per exemple, un bon partit, segurament estaríem molt més enxufats o sortiríem molt més enxufats que potser altres contraris, però això mai ho pots tenir en compte del tot.
La dinàmica, però, afavoreix el Natació Sabadell, que ha guanyat els seus dos últims partits per 33 i 38 punts de diferència. El tècnic del club, Jonathan Ramírez, destaca la progressió de l'equip en aquest any 2019.
Después de Navidad, del parón de Navidad, la verdad que nos ha venido muy bien. Hemos cogido otro tipo de dinámica después de perder muchos partidos ajustados y, bueno, la verdad es que estoy contento con el trabajo del equipo, ¿no? Es decir, después al final es un derbi, nunca sabes cómo va a salir, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que llegamos en un buen momento, así que es cierto.
El partit començarà diumenge a les 6 de la tarda. Pel que fa a la primera femenina, el pavelló de les Naus serà l'escenari del derbi entre el Club Natació Sabadell i l'Escola del Carme, i també amb la permanència en joc. De fet, les nedadores ara mateix marquen aquesta zona calenta. El duel és diumenge a 3:15 del migdia, i unes hores més tard, i a l'altre grup, a 7:45, el Sant Nicolau busca les places d'ascens a Copa Catalunya i jugarà la pista del penúltim al Nou Esplugues.
La competició de segona divisió B de futbol sala reprèn aquest cap de setmana, després de la jornada de descans. El Club Natació Sabadell rep a casa la Unió Santa Coloma, el conjunt que se situa just per sota dels de Diego Blanco a la classificació.
Nedadors i colomencs són els dos conjunts que se situen entre dues aigües lluny dels primers llocs i amb un coixí relativament còmode respecte al descens. Per això, Diego Blanco, el tècnic del club, creu que el compromís de dissabte pot marcar el futur dels dos equips.
Somos los dos equipos que marcamos un poco ahí el escalón entre los de arriba y los de abajo. El que gane se va a enganchar, yo creo que a los de arriba. Y el que pierda, pues tenemos que seguir intentando alejarnos de ahí abajo, pero nosotros vamos por delante de la clasificación ahora mismo. Como te he dicho, nosotros no miramos otro objetivo que intentar ganar y conseguir los 3 puntos para pasar al de arriba.
El Natació Sabadell Unió Santa Coloma és dissabte a 8:45 del vespre. D'altra banda, l'Escola Pia tornarà a descansar, ja que l'equip contra qui s'hauria de veure les cares, l'Issur de Terrassa, està retirat de la competició. El partit es dona per guanyat als escolapis de forma automàtica per 5-0.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 4 d'abril. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També les actualitzacions a l'instant, com sempre, a les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram. Tornem amb més notícies demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí. Recordeu que demà el magazín surt al carrer, surt a Can Puiggener per celebrar aquest Dia Internacional del Poble Gitano. I ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Parlem d'Òpera i a les 9 amb el Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.